Son las dúas.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Molt bon dia. Els sindicats reclamen anticipar-se a l'època de pujada del termòmetre a les Balears i que augmentin les inspeccions laborals per assegurar-se que es compleixen les mesures que evitin els cops de calor a la feina. Creuen que les prop de 450 inspeccions engegades per treball l'any passat, amb 8.900 treballadors atesos, no basten. És una petició que recollim avui, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, en què la prevenció i la informació esdevenen paraules clau. De fet, la Conselleria de Treball ha decidit avançar la campanya de conscienciació que engega cada estiu per evitar riscos laborals davant les temperatures. Segons ha detallat la directora de l'IBASAL avui matí a IB3 Ràdio, començarà el juny aquesta campanya i estarà visible a la xarxa de transport públic de les Illes. La crònica laboral agafa pes avui també amb les dades de l'enquesta de població activa del primer trimestre i la vaga de metges que continua sense negociacions a la vista. En un moment desenvolupem tots aquests assumptes que marquen l'actualitat d'aquest dimarts 28 d'abril. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Què passen per la manca de suports del govern espanyol per convalidar el decret del lloguer?
L'extensió del PNB i el no de Junts, malgrat els intents de sumar perquè canviïn d'opinió, faran de caure, si no hi ha sorpresa de darrera hora, la normativa que prorroga els contractes de lloguer que aspirarien a finals del 2027 i que limita el 2% l'increment de la renovació. El debat serà avui cap vespre al Congrés.
Els partits d'Esquerra es demanen a l'Ajuntament de Palma una millora urgent de les condicions laborals de les treballadores de les escoletes i reforçar el model del patronat públic. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, PSI. Més per Palma i Podem asseguren que l'equip de govern no ha executat 2 milions d'euros destinats a incrementar els recursos de l'educació a 0-3 anys. Això quan ahir el sector va iniciar un nou cicle de mobilitzacions a l'illa.
El govern apunta a vessaments incontrolats de l'Ajuntament de Ciutadella com el motiu pel qual va haver-se de dragar el port interior. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, explica que el consistori aboca aigües pluvials sense autorització en el port antic i que això facilita la generació de fang. Se n'havia acumulat tant que es va procedir al seu dragatge, ja que la rampa de varada havia quedat inutilitzada. Una operació que ha generat una forta polèmica, atès que el fang extret, que ha resultat no ser tòxic, es va dipositar a la Colàrsega, en terreny municipal i sense cap mena de permís.
A Eivissa, els veïnats d'Illa Plana asseguren que el trasllat de la discoteca Lío a l'hotel Eivissa Corso és il·legal. Carmen Tires, bon dia.
Bon dia. Qualifiquen aquest trasllat de macroprojecte. Recorden que el Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa prohibeix la instal·lació de noves discoteques al municipi. Per això, segons els veïns, la llicència estaria en frau de llei perquè es basa en un permís antic de sala de festes només per a hostes de l'hotel quan s'hauria d'haver demanat per al públic en general. Així ho han fet saber a l'Ajuntament d'Eivissa. Si el consistori no rectifica, aniran als tribunals.
Tot això quan avui es compleix un any de l'apagada elèctrica a la península Ibèrica, encara ronden els interrogants sobre les causes i els responsables d'aquell zero energètic a les Balears. Mentrestant, és una setmana clau per planificar l'observació de l'eclipsi solar total del proper mes d'agost, un fenomen que tot fa preveure serà multitudinari. I per evitar saturacions, demà i dijous es fa un exercici de visibilitat que determinarà quines zones segures es podran utilitzar per observar aquest fenomen. En parlarem en els propers minuts. Ara volem saber el més destacat de la informació esportiva. Toni Fuster, bon dia.
Com anem? Bon dia.
I què passa per la Lliga? Avui hi ha Lliga, primera divisió de futbol sala. El Palma jugarà a Tudela.
A les 8 del vespre, mallorquins s'enfrontaran al coer de la Lliga, al Rivera Navarra. El tècnic Antonio Vadillo ha donat descans als jugadors Alisson Fabinho i Mario Rivillo, ja que la setmana que ve disputaran les Champions. I en futbol, l'entrenador del Real Mallorca, Martin de Michelis, recupera Sitolo Bumbo i Maras Kumbula. Avui, Vedran Morici no s'ha entrenat amb el grup per no carregar-se, ja que acumula molts minuts en Lliga. I a la Champions, avui arranca l'anada de la semifinal entre el PSG i el Bayern de Munic a les 9 del vespre.
El temps continua marcat per la calma, per la tranquil·litat. Sapiguem com han de ser les pròximes hores. Marc Alentell, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem d'un augment de niguls, que venen de sud cap a nord i afectaran sobretot punts d'Eivissa, Formentera i ja mitjan cap vespre també arribaran a Mallorca i Menorca. Per tant, deixaran una hora baixa amb el cel més tapat, amb qualque ullada de sol, però sí que és veritat que tindrem aquests niguls mitjans i niguls alts. Per altra banda, també, arriba pols en suspensió, afecta ja punts d'Eivissa i Formentera, i anirà avançant cap en el nord de les illes i demà serà més evident de tot el territori. Temperatura avui semblant a la d'ahir. Tornem a repetir aquests valors màxims de 23 a 25 graus en general. I per demà, una situació del temps, com deia, marcada per la pols. Hi pot haver boires marítimes que de manera puntual afectin punts del litoral i també niguls baixos, sobretot a primeres hores. Després tindríem més estones de sol amb temperatura mínima que té tendència a pujar.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, la Conselleria de Treball avança enguany un mes la campanya informativa sobre els cops de calor en els entorns laborals de més risc. Davant la previsió d'altes temperatures, aquest mes de juny es llançaran campanyes publicitàries adreçades a treballadors i a empreses per prevenir els símptomes d'estrès tèrmic.
La campanya es llançarà entre els col·lectius més vulnerables als sectors de la construcció i l'agricultura. Ho ha anunciat en una entrevista a l'informatiu matí la directora de l'IBASAL, l'Institut Balear de la Seguretat i Salut Laboral, Coloma Margarita Capó.
Tenim molt present els efectes de la calor a la salut i que siguin conscients de la importància que és, sobretot, hidratar-se en els mesos que fa tanta de calor.
L'any passat Treball va fer inspeccions per cot de calor a 446 empreses i aquestes inspeccions arribaren a 8.900 treballadors. Hem de dir que es tracta d'unes campanyes d'assessorament i recomanacions adreçades als empleats per evitar l'estrès tèrmic. En el cas de detectar irregularitats, la conselleria, això sí, pot elevar el cas a la inspecció de treball perquè actuï.
Els sindicats, Comissions Obreres i UGT reclamen, però, més inspeccions. Apunten que és important més vigilància entre els treballadors de la construcció, jardineria, agricultura, el personal de cuina i també els aeroports.
Sí, el secretari de Salut Laboral, UGT, Enrique Aracil, considera que són insuficients les campanyes publicitàries si no van acompanyades de més inspeccions. Lamenta més que a les illes manca personal a la inspecció de treball depenent del ministeri.
Sobretot en hores de calor, facilitar-les agua, unos descansos regulares y también sombras. Más que nada la construcción, los servicios de limpieza y jardinería, que son los que más expuestos están al aire libre.
Per part seva, el responsable de Salut Laboral de Comissions, Enrique Norberto Espera, reclama al Ministeri de Treball que modifiqui l'actual normativa perquè les empreses estiguin obligades a desenvolupar els plans de prevenció per actuar en casos de riscos extrems climàtics.
Les empreses, algunes hacen, altres no, però no és obligació. És a dir, el Real Decreto que regula el lugar de trabajo no lo establece como obligación. Entonces nosotros lo que pretendemos es que ese Real Decreto, que está dentro de la negociación que se hizo y que por el momento el Ministerio de Trabajo no lo ha elevado al Consejo de Ministros para su firma, que eso no tiene que pasar por el Congreso, se ponga en marcha.
UGT i Comissions han fet aquestes declaracions en un acte amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball que es celebra avui dimarts.
Doncs precisament coincidint amb aquest dia, el Consell de Ministres també ha aprovat l'avantprojecte de llei que reforma la prevenció de riscos laborals, un text que s'ha consensuat amb els sindicats però no amb la patronal i que intenta actualitzar una normativa que ja té 30 anys.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha posat en valor la reforma de la prevenció de riscos laborals que ha fet el Consell de Ministres en primera volta.
En el año 25 han muerto en los puestos de trabajo 735 personas. Es brutal, ¿eh? 735 personas con una causa próxima que es el trabajo. No es ninguna broma, las hemos reducido en el 40%. Es uno de los principales problemas que tenemos hoy en España. Por eso esta ley va de esto, de evitar que nadie muera en su puesto de trabajo.
Encara en la plana laboral, l'atur va pujar en gairebé 40.000 persones a les Balears durant el primer trimestre de l'any, fins a fregar les 92.000 persones sense feina. És un 76% més que el trimestre anterior, però un 4,5% manco que un any enrere, segons les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
Dades estimatives a través d'enquestes que difereixen de les dades oficials de desocupació, però que també recullen la realitat que deixa fora el registre. Segons aquesta enquesta, la taxa d'atur frega el 14% i ja són dos trimestres consecutius en què el nombre de persones desocupades s'incrementa, però s'ha accelerat especialment de gener a març.
Patronal i sindicats coincideixen que de moment la incertesa geopolítica derivada de la guerra a l'Iran no afecta el mercat laboral a les Balears.
Les illes continuen generant llocs de feina en el trimestre més dur de l'any, el primer, com ha destacat el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, fent referència a la millora de les dades interanuals. Això sí, s'ha d'estar pendent, diu, de com evoluciona el conflicte internacional i s'ha d'insistir que la bona ocupació no es tradueix en la millora de la qualitat de vida dels empleats.
Seguim creant ocupació en aquesta comunitat autònoma, tenim menys aturats, però el que està també clar és que això no reverteix en una millors condicions de vida per les persones treballadores. I molt manco ara, amb aquesta incertesa que tenim fruit de la crisi en la guerra dels Estats Units.
També el president de la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, diu que l'economia és forta, tot i que s'ha de lluitar contra dos aspectes claus, l'absentisme laboral i la manca de mà d'obra.
No hi ha uns efectes degut als conflictes internacionals en l'economia ni en el mercat de treball. Tenim a Balears una economia forta, una economia dinàmica, i sembla ser que aquesta incertesa internacional o aquestes amenaces de moment no estan impactant en el mercat de treball ni en el funcionament de les empreses.
També n'ha parlat la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat el descens de l'atur del primer trimestre. Ha dit que les dades són bones perquè l'economia de les Balears basada en els serveis s'ha de valorar anualment, no entre trimestres.
Nosaltres sempre hem de mirar les dades anuals i les dades anuals mos xerren clarament d'una creació d'ocupació i d'una reducció de l'atur. Qüestió que efectivament se corrobora més a més en les dades d'ocupació que donam a bon, pues està encerrant una plena ocupació a les Illes Balears.
Més de 1.700 consultes cancel·lades i 72 intervencions quirúrgiques s'han ajornat a les Illes en l'inici de la vaga setmanal de metges, que ja va pel tercer mes en què aquest col·lectiu fa aturades. Avui, amb un seguiment, Carme, similar al d'ahir.
Sí, entre un 60 i un 70% dels metges que treballen als hospitals de les Illes han secundat a la segona jornada de la setmana i un 40% a l'atenció primària. Ho han fet, segons informa el sindicat mèdic Cimeval, que a més fa una crida perquè pacients i ciutadans s'assumin demà les protestes que tindran lloc al capvespre a Mallorca i a Eivissa. És la tercera setmana que els metges convoquen vaga enguany per protestar contra la manca d'acord per l'Estatut Marc. De moment no hi ha avenços pel que fa a la negociació amb el Ministeri de Sanitat i demà i dijous hi tornarà a haver vaga. Els pacients, tot i entendre la protesta, lamenten el perjudici que els ocasionen les cancel·lacions perquè molts diuen fa temps que esperaven la cita.
Si es por una semana, pues me aguanto. Pero es que ya llevan mucho tiempo. Porque yo llevo 6 meses esperando que me llamen de traumatólogo.
Tenía una intervención una hija, que hemos venido a eso. Nos íbamos día 5. Y encima, pues no han dado la intervención.
Ha ido mi marido, pero normalmente me trae mi hija, está trabajando, se tiene que pedir un día de sus vacaciones.
Porque tenemos muy, muy, muy pocos. Y están mal pagados y mal mirados.
Pero ellos tienen que estar bien. Para nosotros, ellos que están bien y que cuiden nosotros bien.
Un altre dels conflictes que marquen l'actualitat aquest dia el trobem al Centre d'Educació Infantil i Primària de Son Pisà, a Palma. Les famílies han de reunir-se avui amb la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, amb Esther Balaguer, per analitzar el malestar que ha generat la presència al centre del docent Miquel Roldán, condemnat, recordem-ho, per assetjar un menor el 2021. Avui és el 5è dia de vaga i un 48% de l'alumnat no ha anat a l'escola.
Si en la trobada es preveu que Balaguer posi a disposició de les famílies l'oficina. A més, les famílies decidiran avui cap vespre si continuen la vaga en senyal de protesta contra el docent que està cobrint una baixa son pis. Els pares i mares també estudien diferents fórmules perquè els infants es puguin formar sense anar a l'escola i no perdin continguts. Un dels portaveus del pares, Miguel Palau, ha tornat a criticar la inacció, diu, perquè hi ha per part de la Conselleria d'Educació.
Destroza el funcionamiento del centro. O sea, tiene que haber algo que se pueda hacer. ¿O qué permitimos? Que una persona destroce el funcionamiento de un centro. Pero hay inspectores que pueden ver cómo funciona un centro. Un profesor al que no le acuden los alumnos puede realizar su trabajo.
La MIPA del CEIP Son Pisà també ha demanat empara al defensor del poble.
A la crònica de tribunals pendent d'aquest judici a un pare i una padrina per maltractament habitual i abús sexual a una menor. Els fets van tenir lloc quan la víctima tenia d'haver-se 10 anys i en varen durar 3. La nina va ser sotmesa a tractament psicoterapèutic i tutelada per l'IMAS. Ara ja és major d'edat.
Els fets varen tenir lloc al domicili familiar entre els anys 2017 i 2020, quan la menor tenia entre 9 i 11 anys. La mare de la víctima havia mort i el pare l'hauria sotmès a tocaments, comportaments sexuals i maltractament físic i psicològic. També la padrina, que a banda d'aquests abusos no hauria duit la neta al metge perquè li curàs les ferides. La fiscalia demana al pare 8 anys de presó per un delicte de maltractament habitual i 2 anys i mitja per la padrina per maltractament.
I avui hem conegut la primera memòria anual del Centre Verònic de Mahó, un servei d'atenció integral a víctimes de qualsevol mena de violència sexual que es va posar en marxa a finals del 2024. Quines són les principals dades, Excel?
El darrer any va atendre 23 persones víctimes d'abusos en la infància, 16 d'agressió sexual amb penetració, 7 sense penetració i 9 d'explotació sexual i tràfic. La violència sexual, en la gran majoria, un 74%, va ocórrer fa més d'un any. 47 víctimes han estat agredides per un sol home i 7 per més d'un home. Carmen Reinés és consellera insular de Benestar Social.
La majoria d'aquestes agressions es produeixen quan les víctimes són menors d'edat. Un fet que evidencia la dificultat de moltes víctimes a denunciar.
El Centre Verònic ofereix un espai segur i de recuperació del trauma, com és un abús sexual en la infància. Victòria Coll és cap del servei del Centre Assessor de la Dona.
La majoria de casos, te podré dir que quasi 100%, no han estat casos judicialitzats. Són casos de dones adultes d'edats compreses entre els 40 i els 50 que fins ara mai havien verbalitzat ni siquiera que havien sofert aquesta violència sexual.
El centre disposa d'una psicòloga, una assessora jurídica, una treballadora social i una educadora social per fer feina interdisciplinària i intentar que l'atenció sigui integral.
El govern, la Universitat de les Illes i Astromallorca han organitzat proves de visibilitat demà i dijous per determinar els punts òptims d'observació a les illes de l'eclipsi total de sol que tindrà lloc dia 12 d'agost. Per evitar concentracions massives i de desplaçaments innecessaris, la comissió que prepara el dispositiu públic recomana a la població fer la prova a casa o al lloc on volen veure el fenomen astronòmic.
Un grup d'astrofísics i voluntaris aniran entre demà i dijous a diferents punts de les Balears que són candidats de convertir-se en zones oficials d'observació. De moment es parla d'una trentena i serien llocs segurs, la majoria terrenys públics on poden veure bé l'eclipsi. Policia local i Protecció Civil es mobilitzaran per obtenir les dades. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Però també que la comunitat científica també tingui un punt on ells de manera tranquil·la puguin fer l'estudi que entenc pertinent que fan damunt el propi, amb el propi fenomen. Per tant, és molt important aquesta prova. Abans li haguessin dit un simulacre, no? Perquè és com un simulacre, però no és pròpiament un simulacre, però aquests dos dies són claus.
Després, la comissió es reunirà per analitzar les dades de les proves de visibilitat i cap a final del mes de maig es farà un llistat de les zones segures. En qualsevol cas, els ciutadans també poden fer la prova pel seu compte. Ho explica Ramon Oliver, és doctor en Ciències Físiques de la UIB.
Tant el sol està a una altura respecte a l'horitzó de només un dit i mig. És baixíssim, no? Tot d'una que tinguem qualque obstacle, com és el cas aquest d'aquí, l'horitzó ja és més alt i en aquest cas en concret, la fase total, que queda amagada darrere un edifici. O sigui, per què feim la previsió de visibilitat? Aquest és el primer plat que mos hem d'educar nostre. Feim aquesta previsió perquè volem veure la corona del sol.
L'hora per fer la prova de visibilitat de mai dijous depèn de cada illa i es pot consultar a la pàgina web oficial eclipsisegur.caip.es.
I una setmana després del desallotjament de la joveria, som a poques hores que es desallotgi un nou assentament d'infrahabitatges a Eivissa. La majoria de les persones que hi vivien aprofiten aquest temps per sortir dels terrenys situats a vora Can Misses abans que entri la comissió judicial. Està previst per demà a les 10:30 del matí, ens n'informa Alberto Ferrer.
Un any i quatre mesos ha tardat el jutjat a autoritzar el desallotjament d'aquest assentament de vora l'estadi de Can Misses, on han arribat a viure-hi unes 80 persones. Avui tot just en quedaven mitja dotzena. Alguns aprofiten per recollir les seves pertinences. La majoria ho han deixat tot enrere ja abans que arribi demà la comissió judicial. L'advocat de l'empresa Sirenis espera que demà no hi hagi incidències i explica que hi haurà vigilància per evitar noves ocupacions a partir d'ara. És Mariano Ramon.
S'ha apropiat el que té idees de prendre possessió i de deixar els terrenos en millors condicions possibles per evitar que torni a haver una ocupació i netejar el terreno, lògicament.
Els darrers habitants de l'assentament no volen fer declaracions i es preparen per enfilar el carrer, que diuen que és on viuran a partir de demà. La Policia Nacional patrulla ja els terrenys sota la vigilància des de l'aire d'un helicòpter, preparant-se per al desallotjament.
La crisi habitacional avui, protagonista de la crònica política. I que ve marcada pel nou revés al decret que permet prorrogar els lloguers després que el PNB ha anunciat que no donarà suport a la seva convalidació avui hora baixa i, per tant, ho posa encara més difícil a PSOE i Sumar perquè ja no els val l'abstenció de Junts, sinó que ara necessiten obligatòriament el seu vot a favor, un fet que es preveu pràcticament impossible.
El darrer intent empat de Sumar és demanar que la votació d'avui es faci a mà alçada per obligar així cada diputat a mostrar públicament la seva posició. De fet, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, donant ja per perduda la votació, demana a la ciutadania que no se perdi el debat sobre la que avui és la principal preocupació de la societat espanyola.
Se va a producir uno de los debates más importantes en nuestro país. Y se va a producir uno de los debates más importantes en nuestro país porque tiene que ver con el principal problema del país. Le vote a quien le vote cada uno de los ciudadanos de España. Y créanme, yo como todos ustedes tengo amigos, familiares y están pendientes en la votación. Yo hago un llamamiento a la ciudadanía que siga el debate.
Situació, per tant, complicada pel govern progressista per intentar convalidar un decret que avui ha rebut un cop de gràcia en la posició del PNB, que s'hi abstindrà perquè, segons la seva portaveu, Maribel Vaquero, genera molta inseguretat jurídica.
No es algo puntual y extraordinario, sino que es estructural. Necesitamos medidas a medio y largo plazo que den seguridad jurídica a propietarios y a inquilinos. Por muy buen intencionada, por bien muy bien intencionada que sea esta medida que se propone, y no tenemos duda de que así no lo sea, necesitamos acuerdos a medio y largo plazo y planteamientos integrales en torno a la vivienda, porque si no intentamos solucionar un problema en un lugar y lo creamos en otro.
Així, entre l'esquerra, de cada vegada són més les veus que acusen el PSOE de no defensar com pertocava un decret en el que mai, diuen, han cregut, un extrem negat taxativament pel portaveu parlamentari Patxi López.
El gobierno es uno, ¿eh? Y cuando negocia un ministro, o dos o tres, negocia el gobierno. No una parte del gobierno. Y me consta, además, que los socialistas... También el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha hablado todos los días con Junts para intentar sacar esto adelante. Sumar no debiera equivocarse de adversario, ¿eh?
La portaveu del Partit Popular, Esther Muñoz, per la seva banda, fa una lectura que va més enllà. Segura que avui quedarà demostrada una vegada més la inestabilitat del govern de Pedro Sánchez.
Lo que se está demostrando claro es que no hay una mayoría del gobierno. La principal responsabilidad que tiene el gobierno de España es que sus decretos sean aprobados. Esto demuestra la mentira en la que han construido esta legislatura, que es que tenían una mayoría para gobernar. No tienen una mayoría para gobernar. Es mentira.
I del Congrés al Parlament, on la presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat que els ocupes se'ls pugui treure en 24 hores. La manca d'habitatge ha estat justament una setmana més objecte de debat a la sessió plenària. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia, sí, però ens ha insistit que la responsabilitat no pot recaure sobre els propietaris i culpa Armengol de bloquejar al Congrés la llei anticoocupació. Resposta de la presidenta del diputat d'Unides Podem, José María García, que acusa el govern de culpabilitzar aquestes persones en lloc d'oferir alternatives residencials.
Hacen más por culpabilizar a las personas y familias que tienen que buscar la manera de disponer de un techo que por buscarle soluciones habitacionales.
Lo que jo demano és seguretat jurídica i que se còmplice necessari de tots els delinqüents, sigui Coldo en ca o Ocupas en ca, la senyora Armengol, desbloquegi la llei contra l'ocupació.
A la sessió s'han evidenciat les distàncies entre el govern i Vox per la idea de prioritat nacional i pels retrets pels acords puntuals del PP amb el PSIP. Són Manuela Canyadas i Proens i Sergio Rodríguez i el vicepresident Costa.
¿Va usted a defender a los suyos o va a ser a seguir llamando populismo al sentido común?
Sap lo que era prioritari, per això s'han d'aclarir si estan amb la gent d'aquí o contra la gent d'aquí.
Ahora se ve que sus socios para sacar adelante sus planes son los de la banda del Piullot, los de Coldo, los de Cerdà, los de las mascarillas.
Mà estesa per aprofundir encara més amb escàndi. Vostès hauran de triar si faciliten a futur escàndi o el bloquegen.
Però malgrat les diferències que ha manifestat avui el PP i Vox, Lluís Apestia, de Més per Mallorca, manté que el govern està plegat a Vox, però ens defensa que no ha creuat cap línia vermella.
No se pot repicar i tocar de mort a la vegada. Si vol retornar en els amplis consensos, deixi de negociar amb Vox els drets lingüístics dels ciutadans.
Han caigut lleis, han caigut sostres de despesa, fins i tot han caigut pressuposts. Però sempre mos hem mantingut ferms.
El Parlament aprovarà avui la llei de cogestió aeroportuària pactada entre Més i el PP per guanyar capacitat de decisió sobre vols i passatgers. En canvi, no ha sortit endavant de la proposta del PSIP per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Uns posicionaments que han enfrontat el socialista Iago Negueruela i Proens.
Lo que sí que es cierto es que este verano sobrarán 100.000 coches. Usted no está cogiendo últimamente muchos autobuses TIP ni mucho metro. Creo que ha cambiado más por el coche oficial que para ver la realidad de lo que sufren los ciudadanos de aquí, que no son capaces ni de subirse a un bus.
Els aeroports que gestionen vostès. A on volen tenir veu per alinear amb aquesta estratègia de contenció per terra, mar i aire? I curiosament, vostès això no els hi va bé. Aquesta és la seva hipocresia.
Són les dues...
Disculpes dels socialistes i el govern també s'han retrat avui la limitació d'ajuts a persones vulnerables.
Gràcies, Marta Puyalto. En directe des del Parlament. Són les 2:27. Aturem un momentet i tornem amb més actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com.
Sense responsables, ja punt per la guerra judicial per les indemnitzacions. Aquest és el panorama avui, 28 d'abril, quan es compleix el primer aniversari de l'apagada que va deixar la península ibèrica fora llum, sacsejant un model energètic espanyol que, asseguren els actuals responsables, està protegit davant de possibles noves apagades.
El col·lapse es va deure a una cascada de sobretensions i fallades en el control de tensió i no a la naturalesa renovable del sistema, una tesi que va defensar en comissió el Senat Beatriz Corredor presidenta de Red Eléctrica Española.
Creo, por tanto, señora... desconectaron cuando los rangos de tensión estaban dentro de los límites operativos, desconectó una cantidad enorme de potencia de, por debajo de un megavatio, que no ve el operador, que ve, deberían ver los distribuidores, y se produjo una falta de cumplimiento de las consignas.
Però l'apagada va transcendir aviat el terreny tècnic i coincidint amb el debat sobre el calendari de tancament nuclear, el Zero Elèctric va alimentar una confrontació política que alguns analistes han definit com una batalla cultural sobre l'energia. De fet, Alberto Núñez Feijóo, a banda de culpar el govern central.
Yo señalo a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, a Teresa Rivera, exministra de Transición Ecológica, a Sara Agesen, actual ministra de Transición Ecológica, i, por supuesto, a Pedro Sánchez.
Un any després, més d'una trentena d'empreses energètiques han estat sancionades per aquesta apagada. Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma defensa el recurs que ha presentat contra l'ordre del govern central d'esbocar el monument de Sa Feixina. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha considerat que el decret de Pedro Sánchez vulnera la mateixa llei de memòria històrica que salva aquests vestigis si tenen interès patrimonial i cultural, com és el cas.
D'altra banda, els partits d'esquerres demanen a Cort que una millora urgent en les condicions laborals de les treballadores de les escoletes i reforçar el model del patronat públic.
PSIP, Més per Mallorca i Podem asseguren que l'equip de govern no ha executat 2 milions d'euros destinats a incrementar els recursos de l'educació de 0 a 3 anys. Això quan ahir el sector va iniciar un nou cicle de mobilitzacions a l'illa.
I les platges del port de Sóller seran lliures del fum del tabac.
El consistori ha aprovat a demanar a la Conselleria de Salut que autoritzi la norma que, per altra banda, ha estat molt ben acollida pels usuaris de les platges.
Tot d'un en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com en circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobem algo de circulació lenta a l'autopista d'Andrat, en sentit cap a Palma, pràcticament des de l'Andinat fins a l'arribada de l'Estudiant de Genova, trobaran circulació lenta. També a la via de cintura, en sentit aeroport, a l'altura de sortida cap a la carretera de Vallemosa, també petites retencions. La resta de vies, la circulació ara mateix és bastant tranquil·la. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Downimés. La Fundació Downimés té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimés.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Downimés.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
A les 7 de l'hora baixa està prevista avui una reunió al CUDI entre l'Ajuntament i la plataforma pel canvi del traçat del cable elèctric entre Mallorca i Menorca per decidir si finalment es canvia l'obra per l'opció que proposen. Inicialment estava previst que el cable vingués per la banda de Polentia fent el darrer tram per terra amb el pretext que no es feia tan malbé la Posidònia. Ara, però, l'opció presentada pels veïns, que aprofitaria unes canalitzacions de refrigeració d'antigues de la central d'Esmorterà, és la més avalada tant pels enginyers com pels biòlegs.
Un canvi que va arribar el passat 13 de març, quan el ple de l'Ajuntament l'Ajuntament va acordar per unanimitat convocar una sessió per explicar l'informe independent elaborat pel Centre Balear de Biologia Aplicada encarregat pel Consistori, que segons ANACA reforçava la necessitat de revisar alternatives de traçat, una posició que va rebre el suport de Gopa Mallorca i Arrels Marines. Denuncien, però, que tot i l'acord, les al·legacions municipals no incorporaven de manera plena aquesta opció i confien que l'Ajuntament recapacitarà. El portaveu de la plataforma, Toni Viver.
I que en el suposat cas que se s'estimessin les al·legacions, de moment que ells acorden, es consistori per unanimitat acorden sentar per saber el CUDI, s'han de dur fins al darrer extrem si cal anar en contenció administratiu, anar en contenció administratiu. Per tant, esperances n'hi ha.
Però si aquesta reunió no dona fruits, asseguren que ja han tocat altres portes.
Quan va venir per restar al CUDIA, director de la Fundació de Miteco, li vaig parlar amb ell, li van presentar-se a la Fundació i diu, via-me-la i donen un curs aquí, on sigui. Després han tocat en Vicent Vidal, que és un diputat de Suma més per Mallorca, que també li han passat perquè toqui aquí, van a tocar, no poden fer res més. I també estem mirant si poden tocar a Europa.
ANACA diu que té el suport de la gent del carrer. De fet, les opinions que ha pogut cotxar IBT Ràdio anaven en aquest sentit.
Jo, la meva opinió és que si li duessin per la veia del CUDI, per no destrossar o per no donar tanta feina a aquestes coses, i seria més directament anar a la central que no fer psiquis per dins finca i tot aquest rotllo.
Tindrien que passar el cable per aquí on poden passar-lo, no per ara, per exemple, per Bonaire i tot aquest pollon, que és molt més gasto, i també per ser salut, per lo que diuen, no és gent bo.
Lo mejor sería utilizar ya lo que hay hecho, lo que hay realizado, que ya ha funcionado, que no está para desmantelarlo.
Per cert, que el govern defensa el segon enllaç elèctric com una infraestructura clau, segura i amb el menor impacte ambiental possible. Des de la conselleria asseguren que els estudis tècnics, mediambientals i normatius han confirmat que, pel que fa al traçat marí, l'entrada per la ferradura és l'opció més adequada.
La proposta final de l'executiu, Consell i Ajuntament redueix més d'un 60% el pas del cable per zones properes a habitatges i descarten la instal·lació del cable sense soterrar sobre el fons marí.
Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Palma defensa el recurs que ha presentat contra l'ordre del govern central d'esbocar el monument de Safeixina, un monòlit erigit pel franquisme en la dècada dels 40. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha considerat que el decret de Pedro Sánchez vulnera la mateixa llei de memòria històrica que salva aquests vestigis si tenen interès patrimonial cultural, com és el cas.
Recorda Fidalgo que els elements del règim ja varen ser retirats i que perdre aquesta estructura seria molt greu pel conjunt arquitectònic de Palma. El regidor ha acusat el Partit Socialista de confrontar la societat amb aquest tema i amb altres, i ha aclarit que la conservació d'aquest bé catalogat respon al compliment d'una sentència judicial.
És en lo que està la oposició de Palma de manera contínua. Primero en confrontar a propietarios con arrendatarios, a transexuales con gays, a nacionalistas con no nacionalistas. Están permanentemente en el discurso de la confrontación y en el discurso del odio.
Una altra polèmica a la qual s'ha referit el regidor d'Urbanisme està en l'acusació per part del PSIP que una futura promoció immobiliària al barri de Jonquet no destinaria cap dels pisos a habitatge protegit.
Fidalgo ha negat aquesta informació, a assegurar que la promoció comptarà amb 7 immobles de HPO de lloguer permanent i amb preu limitat d'uns 700 euros al mes de mitjana. El regidor ha assenyalat que el projecte va comptar amb el vistiplau de l'Ajuntament el 2022, quan governava el Partit Socialista, i ha demanat al PSIP que faci una oposició seriosa i no basada en notícies falses. D'aquesta manera s'ha referit al secretari general de l'agrupació a Ciutat, Iago Negueruela.
Supongo que el señor Negueruela, obviamente me parece lamentable una forma de hacer oposición que nada se corresponde con la realidad de las cosas, con bulos y con medias verdades para infundir no sé qué tipo de sospechas que a día de hoy, por cierto, recaen absolutamente todas en el entorno del señor Negueruela y en el Partido Socialista Obrero Español.
D'altra banda, PSIC, Més per Palma i Podem demanen a Cort una millora urgent de les condicions laborals de les treballadores de les escoletes i reforçar el model del patronat públic. Asseguren que l'equip de govern no ha executat 2 milions d'euros destinats a incrementar els recursos de l'educació 0-3 anys. Això quan ahir el sector va iniciar un nou cicle de mobilitzacions a l'illa.
L'oposició presentarà aquest dijous una moció conjunta en el ple de l'Ajuntament per defensar una educació pública 0-3 digna i de qualitat i denunciar més la situació del patronat municipal. L'Esquerra afirma que el fet de no haver executat aquest 2 milions d'euros deteriora encara més la situació de les escoletes. Escoltant Silvana Rodríguez del PSIC, Lucía Muñoz de Podem i Quica Coll de Més.
Això vol dir que les escoletes del patronat tenen manco recursos, tenen manco mobiliari, no tenen millores en els equipaments, no s'estan creant noves places d'educació pública 0-3.
Us preocupa moltíssim la descoordinació que hi ha a l'equip de govern i la falta de lideratge, que és, i com a conseqüència, és el que estem veient, aquest deteriorament del model públic de 0-3.
Reclamam la remunicipalització d'aquestes escoletes de gestió indirecta, que passin a ser totes de gestió directa, perquè pensam que recuperaríem des de l'any 1979, quan se va començar aquest projecte educatiu del patronat d'escoletes municipals.
A tot això, la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, ha recordat la pujada salarial i la intenció d'arribar a un acord des del diàleg.
Crec que sempre hem estat a de vora, crec que som conscients del problema, i és vera que dins aquest acord se va arribar en el compromís entre tots de començar a negociar i a xerrar sobre un conveni autonòmic. Nosaltres amb això no mos feim en fora, estirem i ja les hem rebudes, perquè ara el que hem d'aconseguir és que se seguin ses parts. Evidentment, nosaltres sempre ho fem a través del diàleg i del respecte.
Per part seva, el sindicat USO fa costat a les treballadores del 0-3 anys concertat i reclama una negociació real, seriosa i amb finançament suficient.
El sindicat majoritari a l'escola concertada rebutja de manera contundent la maniobra sindical per part de Comissions, UGT i l'STEI, que diu pretenen crear un àmbit de negociació fraccionat per als centres concertats d'educació infantil 0-3 no integrats.
I ho dèiem en titulars, totes les platges del port de Sóller seran lliures de fum del tabac. El consistori ha aprovat demanar a la Conselleria de Salut que autoritzi la norma, que per altra part ha estat molt ben acollida pels usuaris de les platges.
Sí, els usuaris de les platges prefereixen que siguin un espai lliure de fum del tabac.
Verdad, uno está bien a relajarse y luego cuando estás, cuando... Yo, me parece que esa media está bien.
Es muy incómodo que estás en la playa y te estén echando el humo, ¿no?
Contamina y además siempre hay, produce mucho cáncer y todo, ¿no? Contamina más bien, ¿no?
Demà el consistori aprovarà per Junta de Govern demanar a la Conselleria de Salut que prohibeixi fumar a totes les platges del port. El tinent de Batla, Carlos Darder, explica els motius.
Una, perquè crec que dins la playa fumar i compartir en el que està de vora no és sa, no? I sobretot el gran problema que tenim amb les escolilles.
Sóller s'ha sumat així a la iniciativa que han aprovat altres municipis de Mallorca, com Alcúdia, Manacor o Pollença.
2:42 minuts, de vers 10.000 motos i 1.000 tractors podran passar enguany l'inspecció tècnica a les estacions mòbils del Consell. Enguany s'ha reforçat el servei i aquestes estacions visitaran 40 nuclis de població, el doble que l'any passat.
25 tractors han passat avui matí la inspecció tècnica de vehicles a Santanyí. L'estació mòbil del Consell de Mallorca evita aquests vehicles haver de recórrer llargues distàncies per carretera per passar la revisió, que a partir del 10 anys d'antiguitat s'ha de passar de manera anual. Escoltam algun dels usuaris i també a la batlessa Maria Pons.
Això és una cosa molt necessària perquè pels pagesos li donen una facilitat per anar a passar el teu bé en el teu poble que no, molt no la passarien.
Molt bé, perquè almenys ja no han de córrer a fora poble.
Si s'haguessin d'anar a un altre punt seria molt, 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 molt dificultós. No només per ells, perquè perdrien molt de temps, sinó per trànsit en general.
Motocicletes i ciclomotors també se'n beneficien. El Consell de Mallorca n'ha reforçat el servei. Enguany l'estació mòbil estarà aturada a 40 nuclis de població, 22 més que l'any passat. La previsió és arribar a les 1.000 revisions per a tractors i 10.000 per a motocicletes. Això contribueix, segons el Consell, a descongestionar les 5 estacions fixes que hi ha a l'illa. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Nosaltres, en 2 anys de feina al llarg d'aquest mandat, hem aconseguit obrir l'estació de Calvià. Aquest estiu serà una realitat l'estació també de Campos, donant cobertura a la zona sur de Mallorca. I hem aconseguit doblar el número de revisions que se passen anualment i, sobretot, eliminar pràcticament la llista d'espera.
La cita es pot obtenir a la pàgina web de la ITV, itv.mallorca.es. Des de febrer s'han revisat 1.200 motos i ciclomotos i 400 tractors en les dues ITV mòbil que hi ha a l'illa.
Més qüestions. Gatma denuncia que s'ha reprès unes obres il·legals al polígon de Binissalem. S'hi construeix una nau industrial d'uns 3.000 metres quadrats en sol rústic i ja hi ha el 20% de l'obra feta.
L'Agència de la Defensa del Territori va fer una inspecció el maig de 2005 i n'ordenar la paralització per una presumpta infracció urbanística. Gatma reclama que es torni a aturar i es faci complir la llei. L'Agència de Defensa del Territori ja ha confirmat que hi enviarà inspectors de manera immediata i s'adoptaran les mesures oportunes.
I un darrer punt, perquè els serveis socials de l'Ajuntament de Llucmajor han atès 2.309 persones durant el 2025. L'atenció més directa s'ha canalitzat a través de prestacions econòmiques d'urgència social, com són ajudes pel lloguer, de subsistència i també manteniment de la llar. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
L'Illes Balears Palma Futsal cercarà la victòria avui vespre a la pista del Ribera Navarra.
El mallorquín visitaran a les 8 del vespre Tudela per jugar contra el Coé de la primera divisió amb l'objectiu de sumar 3 punts per consolidar-se dins la zona de classificació per disputar el play-off pel títol. Escoltam el que ha dit l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Sempre ha sido una pista complicada, el pabellón es pequeño, que la gente aprieta. Un buen equipo con muy buen entrenador que además que nos conoce bastante, así que partido que nos va a obligar una vez más a estar a nuestro máximo nivel competitivo.
Per aquest partit, el tècnic andalús ha volgut donar descans als jugadors Alisson Fabinho i Mario Rivillos, que no han viatjat en l'equip. Cal recordar que el Palma Futsal disputarà d'aquí a 10 dies la Final Four de la Champions i el seu entrenador també ha parlat de saber gestionar la plantilla.
Bueno, a los jugadores lo que les gusta es jugar, eso es cierto, ¿no? Lo único que también es verdad que muy a la esquina tenemos una competición muy importante y creo que ahí es donde más hincapié estamos haciendo a nivel de gestión mental, ¿no? De estar focalizado en los partidos de liga regular porque tenemos cierto colchón, pero no nos podemos dormir tampoco.
El Palma Futsal és 5è amb 42 punts, empatat amb el Manzanares, i el Ribera Navarra és el darrer classificat amb 11. Només ha guanyat 2 partits, n'ha empatat 5 i n'ha perdut de 9. Recordem que aquesta partida, la 27a jornada de Lliga, Ribera-Palma Futsal, el podreu seguir a partir de les 8 del vespre aquí a IB3 Ràdio, en Gavi Fortesa i els comentaris tècnics de Miquel Vidal.
I pel que fa al món del futbol, el Reial Mallorca recupera efectius en vista al partit de divendres contra el Girona.
Un partit marcat de nou en vermell, el calendari del Mallorca en vista a la permanència. Després de la derrota contra l'Alavés, l'equip mallorquinista necessita guanyar per agafar força i confiança, però sobretot suma punts que l'ajudin a fermar aviat la permanència. L'entrenador argentí Martín de Micheli recupera Sitolo Bumbo, que fa dies es va lesionar i no va poder participar en el darrer 2 partits contra el València i l'Alavés. El jugador angolès s'ha entrenat amb el grup, també ho ha fet el defensa central Marascúmbula, i qui no ho ha fet ha estat Vedan Muriqi, qui avui no ha votat a la gespa per decisió tècnica. El seu físic demana descans si se'l vol tenir al 100% per a Montilivi. El màxim golejador acumula molts minuts disputats i s'ha d'anar amb prudència per evitar una lesió. Avui al programa Esport 3 hem parlat amb Miquel Nano Soler, és jugador i entrenador del Real Mallorca, i així veu l'equip en aquesta recta final de la temporada.
Normalment no es posava per davant en el marcador. Normalment igual encaixava un gol i algun empat que va treure, jo crec que després va ser per anant per darrere, però és que ara els 3 partits en Demichelis i fora s'han posat sempre per endavant. sempre aleshores falla alguna cosa. Què falla? Doncs falla que, escolta, com fa el Mallorca a casa quan va per endarrere, doncs què fa? Doncs assumeix riscos, comença a poblar l'àrea rival, comencen en comptes d'haver-hi tres jugadors al remat i posa cinc.
El nano no és optimista pel que fa al partit d'aquest divendres a Montilivi contra el Girona.
Ara que aquest Mallorca té una pressió avançada, potser pot treure recompensa amb la seva pressió avançada, perquè el Girona és capaç de donar passes dins l'àrea, entre en Gazzaniga, entre els centrals, entre en Blin, m'entens? I aleshores, si fas una bona pressió i ets capaç de prendre a recuperar la pilota, tens opcions de crear perill. Jo crec que li pot anar bé al Girona per la manera de jugar, i alguna vegada també, clar, li ha de sortir bé. No pot ser que el Mallorca es quedi només amb aquesta victòria que va aconseguir a Sevilla.
I ahir vespre va disputar l'Espanyol 0 Llevant 0. Amb aquest marcador, el Mallorca acaba la jornada a la 17a posició en 35 punts, un per damunt del descens. La zona vermella l'ocupen el Sevilla en 34, el Llevant 33 i l'Oviedo en 28. En l'empat d'ahir, l'Espanyol continua sense guanyar aquest 2026 i el Llevant s'acosta a la permanència.
Més futbol, Toni, perquè avui arrenca la primera semifinal de les Champions.
A partir de les 9 del vespre disputarà l'anada de la semifinal de la màxima competició europea. El PSG, dirigit pel tècnic espanyol Luis Enrique, rebrà la visita del Bayern de Múnich al Parc del Príncep. Els dos equips arriben líders a la Lliga dels seus països. Ja per demà, el Metropolitano serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontarà a l'Arsenal de Mikel Arteta. També a les 9 del vespre. El Matalassés, Barrios i Jiménez seran baixa. El jugador de l'Atlètic de Madrid, Marco Llorente, pensa que el partit marcarà l'eliminatòria.
Son eliminatorias tan difíciles que todos los detalles tienes que estar bien. Si uno flojea, al final se te escapa la eliminatoria. Entonces, todo, concentración, ser conscientes que el primer partido marca mucho la eliminatoria, gestionar esa presión, gestionar ese estrés, futbolísticamente estar de 10.
I la Societat Esportiva Eivissa juga la salvació el pròxim diumenge en la darrera jornada a Segona Federació.
Ho fa contra el Poblense. Hem estat amb el central Pep Vidal, el jugador dels mallorquins. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, Pep Vidal. Era el capità del Poblense, la sensació del grup 3 de Segona Federació fins al desembre passat. Un canvi de residència per la seva feina el va fer canviar també d'equip i d'objectius.
Sí, bé, és veritat que per circumstàncies personals jo era el capità ja a Sa Pobla, estic tenint minuts, estic, bueno, la veritat és que era una temporada històrica, i ben Raül, quan va saber que jo venia cap aquí, em va cridar, i bueno, gràcies a Déu he pogut compaginar-ho amb la feina. Les circumstàncies són totalment distintes, no? Lluitar no és el mateix lluitar per quedar en posicions de play-off, a lluitar per no baixar de categoria, però bé, ja et dic, des que vaig arribar aquí en Raül va donar tota la confiança del món, he tingut molts de minuts també.
L'SD Eivissa necessita guanyar i que el Castelló ve empati o perdi, o que l'Olot perdi per evitar el descens a tercera. Vidal parla cada dia amb els seus excompanys.
El típic comentari de, escolta, que nosaltres necessitem la victòria, sí o sí. Però sí que és veritat que quan tu has servit pita, aquí ningú regala res, és a dir, tothom vol demostrar el millor de si dins el camp de futbol. I, bueno, ja t'he dit, nosaltres donarem el màxim de nosaltres per mirar de guanyar el partit.
L'SD Eivissa, que es juga la salvació contra el Poblense, que prepara el play-off d'ascens a Primera Federació, es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio i IB3 Televisió pròxim diumenge.
En bàsquet, la plantilla de l'Azul Marino va ser rebuda i cap vespre al Consolat de Mar per celebrar l'ascens a la Lliga Femenina Endesa.
A l'acte també es van lliurar una sèrie d'obsequis per part de les primeres autoritats de les Illes Balears i de la Federació de Bàsquet Maria Espanya, jugadora de l'Azul Marino.
Per jo és molt especial i me sent superfeliç i molt orgullosa de poder estar aquí, agraïda de que m'ho rebin aquí. I al final, bueno, és que per tots els mallorquins poder celebrar a casa teva i amb la teva gent, jo crec que és el cop més guapa que te poden passar a una carrera esportiva.
qui no jugarà la temporada que ve contra l'Azul Marino, a la màxima categoria del bàsquet espanyol, el Noah Morro. La mallorquina que enguany ha jugat amb el conjunt vitorià de l'Araski deixa l'equip per partir cap als Estats Units. L'ala pivot fitxa per una de les universitats més importants, la Universitat Estatal de Louisiana. 5 anys després de debutar a l'elit del bàsquet espanyol, Morro comença un repte nou i enorme la seva carrera.
La regata llarga de la Palma Vela, prova que organitza el Reial Club Nàutic de Palma, va finalitzar ahir vespre, després de l'arribada de les darreres embarcacions.
En total hi han participat 35 iots repartits en 6 classes que salparen divendres. La flota va recórrer entre 195 i 295 milles després de passar per Formentera i tornar fins a Porto Colom, a Mallorca. Destaca la victòria del Tilancana 2, de 30 metres d'eslora, la classe reina, i del menorquí Ginjol, del Nauti de Ciutadella, a la més petita, els mini 650.
I encara que, dos apunts més, de vòlei i de bàsquet.
La jugadora balear Marga Pizà i Inés Victoria han estat incloses a la llista del seleccionador espanyol Pasqual Saurín per disputar la Lliga Europea. La lliure de l'Aro es troba a la llista definitiva, mentre que l'ocolocadora menorquina és a la llista de jugadores reserves. I avui arrenquen els quarts de final dels play-offs de l'Eurolliga, el millor de 5 partits. Pel que fa als equips espanyols, quan falti un quart per a les 9, València Bàsquet Panathinaikos, i demà, a la mateixa hora, Real Madrid, Hapoel de Tel Aviv.
Gràcies, Toni. Fins aquí als esports. Fem una pausa i cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis, i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos, vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Poesia, música, teatre i vi. 4 dels elements marca de la casa de la Fundació Mallorca Literària i que tornen a prendre embranzida gràcies a una nova edició del Versut, el cicle d'acció poètica que tindrà lloc el 17 de maig i fins al 13 de juny. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
A Palma, però també a Santanyí, a Campos, a Petra, a Felanitx i també a Llucmajor.
Sí, són 6 escenaris per acollir una nova edició, la que en fa nou d'aquesta festa compartida al voltant de la paraula i que enguany arriba amb força renovada. Carme Castells és directora de la Fundació.
La poesia, lluny de ser un gènere esquiu pels lectors, és un gènere que constitueix un punt de trobada, no?, per la reflexió, per el pensament, però també per compartir, no?, i en els formats escènics, en els formats recitals que fan part de Versut, intentam que aquesta versió de la poesia com un lloc de trobada sigui especialment marcada.
I com dèiem, tot començarà el 17 de maig amb Que vingui el sol com una festa, un espectacle per dir i cantar Blai Bonet allà on fou que seva i que ara és la seu de la Fundació. 5 dies més tard, el creador de Santanyí tornarà a ser protagonista en una de les jornades més especials de tot el cicle. Serà a la Misericòrdia amb un capvespre de pinyol vermell. Primer amb un experiment, amb una reading party que anirà un poc més enllà de llegir en silenci acompanyat d'altres persones.
Tindrem aquí la reading party a disposició de, amb tots els llibres d'en Blai a disposició dels assistents, però també hi haurà una conducció especial a càrrec d'en Sebastià Portell, que és un gran, excel·lent animador a la lectura, un molt bon coneixedor de Blai Bonet, i altres participacions i col·laboracions musicals, de recitació o de conversa dedicades a Blai Bonet, en els espais que mos deixin els blocs de lectura entremig.
I en acabar, el Festival Poètic Versut, el bessó, podríem dir, de tot plegat, allà mateix i amb la presència de dones creadores i d'un recital immersiu.
Si abans tenia una dimensió més menuda, enguany li hem volgut donar un impuls especial. Aleshores, el recital, com a acte central, tindrà lloc aquí, en el Pati de les Dones de la Misericòrdia, i han convocat a 7 dones poetes que representen, jo diria que allò millor de la poesia que actualment s'escriu en les diferents llengües de l'estat.
I entre aquestes veus, les d'Antònia Vicenç i 2 premis nacionals. Míriam Reyes, de poesia, que escriu tant en gallec com en castellà, i Leire Bilbao, reconeguda amb el Nacional de Literatura Infantil i Juvenil i que és especialista precisament en poesia orientada a infants i joves. Tot això, i per exemple, el concert de Marc Pujol, que escoltam de fons, o la representació de 39 graus a l'ombra i la presentació del llegat de Miquel Àngel Riera, que clourà el Versut dia 13 de juny a Porto Cristo.
I acabam, Sandra, el so dels The Deaf Buffaloes, el trio mallorquí de country i americana que aquest cap de setmana llarg presentarà a Menorca el seu segon disc.
Parlam de país, un treball en català i amb cançons crítiques sobre la realitat actual, una petita gira que començarà divendres a la Focatxeria de Ciutadella, l'endemà al Dylan de Ferreries i diumenge al Savoy d'Es Mercadal a les 12 del migdia.
Arribem a les 3, moment per actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimarts 28 d'abril, marcat pel debat i votació que en poques hores, avui capvespre, farà que el Congrés tombi el decret per prorrogar el lloguer. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, s'esgota ja el temps i pareix clar que el govern espanyol es queda sense suports per convalidar aquest decret que ha estat un mes en vigor. L'abstenció del PNB i el no definitiu ja de Junts, malgrat els intents de sumar perquè canviïn d'opinió, faran de caure, si no hi ha cap sorpresa de darrera hora, aquesta normativa. La vicepresidenta segona i també fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, ha fet una crida a la mobilització social.
Un mensaje de esperanza a toda la ciudadanía. No nos vamos a rendir. Hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle, ¿eh? Y por tanto el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social. Los derechos, me han enseñado en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, se ganan desde los ejecutivos, desde los sindicatos y se ganan movilizándose.
D'altra banda, el Parlament aprovarà avui la llei de cogestió aeroportuària pactada entre Més i el PP per guanyar capacitat de decisió sobre vols i passatgers.
En canvi, no ha sortit endavant la proposta del PSIC per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, uns posicionaments que han enfrontat al portaveu socialista Iago Negueruela i a la presidenta Marga Provenç.
Lo que sí que es cierto es que este verano sobrarán 100.000 coches. Usted no está cogiendo últimamente muchos autobuses TIP ni mucho metro. Creo que ha cambiado más por el coche oficial que para ver la realidad de lo que sufren los ciudadanos de aquí, que no son capaces ni de subirse a un bus.
Els aeroports que gestionen vostès. A on volen tenir veu per alinear amb aquesta estratègia de contenció per terra, mar i aire? I curiosament, vostès això no els hi va bé. Aquesta és la seva hipocresia.
Els sindicats reclamen més inspeccions laborals per garantir el compliment de les mesures que evitin els cops de calor a la feina.
I és que creuen que les prop de 450 inspeccions engegades per treball l'any passat amb 8.900 treballadors atesos no basten ni de lluny. La Conselleria de Treball ha decidit avançar la campanya de conscienciació que engega cada estiu per evitar riscos laborals davant les altes temperatures.
Els sindicats mèdics, mentrestant, mantenen el pols al Ministeri en la segona jornada de vaga per reclamar un estatut marc propi.
Els immobals xifra la participació en el segon dia d'aquesta tercera tongada d'aturades de l'any en un 80% a l'àmbit hospitalari, la meitat al voltant del 45% en el cas de l'atenció primària. De moment, les postures continuen enquistades. El comitè de vaga ja ha convocat per demà 2 concentracions a les 5 de l'hora baixa al passeig de Vara de Rei d'Eivissa, una hora més tard a les 6 a la plaça de la Reina de Palma.
I una setmana després del desmantellament de l'assentament de plaça Joveria Eivissa, la comissió judicial es prepara per desallotjar altres tres solars més a Can Mises.
La majoria de persones que hi vivien en infrahabitatges aprofiten aquestes darreres hores per sortir dels terrenys abans de l'entrada de la comitiva demà a les 10:30 del matí. Un any i quatre mesos ha tardat el jutjat a autoritzar el desallotjament d'aquests assentaments de vora l'estadi de Can Mises, on han arribat a viure-hi unes 80 persones. Avui, tot en just, quedava mitja dotzena.
I tot preparat per comprovar demà i dijous com s'observarà l'eclipsi solar total del pròxim mes d'agost.
Un fenomen que tot fa preveure que serà multitudinari i el govern vol evitar saturacions i reduir riscos. Per això, demà i dijous es fa una prova de visibilitat per determinar les zones segures on es podrà observar aquest fenomen.